Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha dillat a Illa de Rugan. Castellà ha acusat a més del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar perquè la ciutat recuperés el seu ritme i sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a una 60 de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions pactades amb Junts, PNB i PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed, Gaudí, és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 2 de juliol del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Participarem en un torneig, però de futbol, però de forma diferent. Un torneig de futbol platja, que celebra a la platja. També farem referència a la calor de juny, a les causes d'aquesta calorada i quines són les previsions pel mes de juliol. Farem una prèvia del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional de Vilanova, ens submergirem i veurem un nou catàleg de coves submarines al Montgrí i acabarem el programa d'avui descobrint nous mites i noves llegendes del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots i deixa'm felicitar que tinc alguns amics que avui és el seu aniversari per molts anys.
Per molts
anys. Ells ja saben.
Per molts anys els que ja saben.
Per tots els que avui celebren alguna cosa, també felicitats.
Felicitats
a tothom. Hem de ser feliços, hem de celebrar coses.
Sí, no? Sempre està bé celebrar.
És que sempre ens queixem que si ara molta calor, que si ara no sé què, que ara avui donem-li la benvinguda a la felicitat.
Ah,
ara ha quedat així com molt romàntic, eh?
Sí, jo ho vaig a destruir
No,
diumenge
hi
ha altura aquí a Tarragona, sí, i avui ja no es pot aparcar mig a Tarragona. Em poden
també
explicar algú, si algú ho sap,
perquè
pot
és prova,
venir
és una
i explicar-me
és una prova
per què
de foc.
Avui ja no es pot aparcar a mig a Tarragona sencera?
Perquè és una prova de foc.
A prova de foc, sí.
Clar,
de què?
Perquè han de fer assajos. La gent, si no li dius que el diumenge estaria tot aparcat, m'entens?
Doncs mala han sort, a fer el tour a França, que és a su casa.
Sí, també és veritat.
Sí, exacte. Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Ui, sento una tos aquí de fons.
Sóc jo. M'estic acabant de recuperar, sí.
Bueno, a poc a poc ja ho vas traient tot, avui ja te noto...
He anat al mar, sentim... avui ja... M'ha anat superbé en el mar, eh? Vull dir, he tret més mocs que jo que sé.
Pues això ja signe de que t'estàs ficant ja bona, vull dir... Marina, este cap de setmana el podràs emprendre en total normalitat.
Sí, amb el Tour de França, però sí, en total normalitat. Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé, però noto un ressentiment molt important cap a aquests senyors que van en bicicleta i que és un esdeveniment
esportiu. Ja sé
esportiu
que a tu t'agrada molt,
de
però
primer,
jo te'l regalo.
De primer nivell, per una vegada que us surt el turt des de Tarragona, aprofiteu-lo, aneu, feu...
Ha agradat això de quan surt el turt.
Quan surt el turt des de Tarragona, feu... Home, és un esdeveniment... Ja sabem, és important.
Very important, digue-ho.
És very important. I són... Van tenir les Olimpiades...
A veure, jo donaré gràcies a això que ens han asfaltat alguns carrers. Les coses com són.
Això també és de traca i mocador, eh? O sigui, haver d'esperar a que passin les bicicletes per asfaltar els carrers de la ciutat sona molt... Bueno, és igual, deixem-ho així. Sona com allò que es fa abans de les eleccions, que es fan coses perquè tingui bona pinta, doncs el mateix.
Jo dono gràcies, vull dir, qui no es conforma és perquè no vol. Anem a saludar també l'Oriol Leodis de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé. Jo estic amb en Sergi, eh? A mi m'agradaria que passés el tour per aquí, pel Maresme. Jo voldria anar-ho a veure, aquesta caravana que porten abans, que van regalant historietes i coses i van fent propagandes. Que és més maco això que les bicis.
Jo és que no motiva, a part penso 40 graus a l'hora de que sortiran les bicicletes per Tarragona.
Posa't
a l'ombra. Has d'estar molt motivat.
Posa't a l'ombra.
Sí, clar, no és tan fàcil trobar ombres per on passa el tour.
Serà que no en teniu a Tarragona d'ombres?
Sí, en teniu.
Algun arbre trobarem.
Refugis climàtics, digues refugis climàtics, que queda millor.
I l'altra cosa, l'altra, és que a partir de les 7 del matí tota la carretera per anar cap a les platges estarà tallada.
Ves a peu.
Exacte, vull dir, això serà l'única solució.
Agafa-li la bici al Pogacar i ves amb la bici.
Té totes les solucions.
Clar, és que tot és molt fàcil.
No tens bici, que s'ha d'anar amb bici pels puestos.
Ja, però no, a casa meva no hi caben més coses. Només em falta que fotre-hi una bici. Vull dir...
Que, a veure, si vas amb bici aquell dia, igual et confons i acabes a París, eh?
No, perquè a mi la bici de carretera no m'agrada. Jo soc més de muntanya i fent l'animalot.
També arribaries a París.
Sí, tot ho podríem fer. Vinga, va, deixem el Tour de França, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu a la Costa Brava explicant que l'escala millora la xarxa pública de wifi al nucli antic, una zona amb mancances de cobertura, Sergi.
Doncs sí, Marina, ho ha fet instal·lant una trentena de punts d'accés als carrers de la zona, com per exemple la plaça Víctor Català, i a zones d'aparcaments com la plaça Nova, les Monges o la zona de la Palmera. L'actuació forma part del pla de millora de la connectivitat del municipal en aquest àmbit turístic, inclosa a la programació dels fons Next Generation, una millora que ha estat dotada amb un pressupost de 35.000 euros. Escoltem Martí Guinart, regidor de Noves Tecnologies.
Ui. Punts wifi que sumen els que teníem anteriorment, que al final el que han de fer és donar suport al teixit comercial i una mica també suplir la manca de connexió mòbil que tenim al poble. Doncs gràcies a aquesta connexió wifi es podrà donar servei tant a la gent que ens visita com a la gent del poble, sobretot per fer, per exemple, pagaments amb Bizum, petites consultes per internet i al final estar més connectat.
A més de la xarxa pública, hi ha la possibilitat també d'activar fins a 3 xarxes més destinades a complementar la funcionalitat dels serveis públics municipals. Amb la instal·lació dels microrepetidors, els escalencs i visitants, per tant, disposaran d'una navegació més òptima, assegurant una connexió contínua i de qualitat.
La comunitat veneçolana de Platja d'Aro inicia una campanya d'ajuda als afectats pels terratrèmols.
Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha activat una campanya d'ajuda humanitària per donar suport a les persones afectades pel doble terratrèmol a Venezuela. La iniciativa està impulsada per la comunitat veneçolana, resident al municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La campanya destaca per ser una de les primeres iniciatives solidàries amb recollida de material anunciades a l'Empordà. Altres municipis de la comarca, com Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols o la Bisbal, han expressat públicament el condol i suport a les víctimes, fent també minuts de silenci en record a les persones que hi han perdut la vida. L'ajuda es canalitzarà de dues maneres. D'una banda, es podran fer aportacions econòmiques a través d'un compte habilitat per Creu Roja, i de l'altra, s'ha organitzat una recollida de material de primera necessitat. Entre els productes que es demanen hi ha els bolquers, aliments enllaunats, productes d'higiene personal, material sanitari, llanternes, pastilles potabilitzadores d'aigua, mantes i aliments per animals. La recollida es farà a l'antic banc dels aliments de Platja d'Aro, situat a l'avinguda de Luxemburg. El punt estarà obert de l'1 de juliol a la tarda i els dies 2 i 3, també en horari de matí i tarda.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El Delta ha viscut aquest 2026 un dels junys amb l'aigua del mar més càlida des de que hi ha registres, confirmant la tendència a l'alça de la temperatura al litoral català. Cel.
Sí, Marina, segons dades de Ports de l'Estat, la boia situada a alta mar, davant del Delta, ha registrat una temperatura mitjana de 23,93 graus, la tercera més alta en més de dues dècades. El valor només es veu superat lleugerament pels registres dels anys 2025 i 2017 i consolida una dinàmica de mars cada cop més càlids. De fet, el pic màxim d'este juny s'ha situat en 28,14 graus, una xifra molt elevada per a este mes i que només s'havia assolit anteriorment l'any passat. Esta evolució no és un cas aïllat. El conjunt del litoral català també ha experimentat temperatures destacades, amb Tarragona registrant una mitjana de 24,34 graus, també la tercera més alta de la sèrie històrica, i superant per segon any consecutiu els 24 graus de mitjana al juny. Tot plegat confirma una tendència sostinguda d'increment de la temperatura del mar, especialment notable en els últims anys. En el cas del Delta de l'Ebre, aquest escalfament pot tenir implicacions directes en els ecosistemes marins, així com en activitats vinculades al territori, com la pesca o el turisme. Amb aquestes dades, el litoral ebrenc es manté dins d'un escenari de canvi climàtic evident, amb registres que any rere any s'apropen o superen els màxims històrics.
I el Delta de l'Ebre també tornarà a tenir un paper destacat en la Delta Chamber Music Festival.
L'onzena edició del Certamen Internacional de Música de Cambra, que se celebrarà del 20 de juliol al 2 d'agost, farà parada del Tebre i a Sant Jaume d'Enveja dins d'una programació que arribarà a 9 municipis de les Terres de l'Ebre i reunirà una vintena d'instrumentistes de projecció internacional en una residència artística única al territori. Del Tebre serà l'escenari del concert de Cloenda del festival. L'actuació tindrà lloc el diumenge 2 d'agost a les 11 del matí a l'Oseque, a l'edifici de la Rosera. I sota el títol Selecció Carrusel, el públic podrà gaudir d'una selecció de les obres més representatives d'esta onzena edició, interpretades pel Delta Chamber Soloist, una formació integrada per músics especialitzats en corda, ben fusta, ben metall, percussió i piano. Sant Jaume d'Enveja, per la seva banda, també formarà part del recorregut del festival, reforçant la presència del Delta en una proposta cultural que aposta per apropar la música de cambra, espais singulars del territori. Amb seu a Amposta, el Delta Chamber Music Festival s'ha consolidat com una de les cites culturals de referència de les Terres de l'Ebre i del sud d'Europa. El seu model combina una residència artística internacional amb concerts creats exclusivament per a cada edició, fet que converteix el territori en un espai de creació musical durant dues setmanes. Els programes que s'interpreten són únics i no es tornen a reproduir en cap altre escenari.
Fem aturada a les costes del Garraf. A façana marítima de la comarca pren un protagonisme especial a l'estiu. Per això, aquests darrers dies s'estan intensificant els treballs per completar les actuacions que s'hi han fet en els darrers mesos. Carla.
Doncs sí, és el cas de les obres del tram del passeig marítim de Cubelles, malmès per la dana de l'any passat, que van acabar ara fa uns dies, i les del passeig marítim de Sitges, que també estan a punt d'acabar. A Vilanova, durant els propers dies, s'espera que puguin finalitzar també els treballs de reforma de Ribarroges. Aquí algunes actuacions ja han acabat, com la reforma de les pistes de bàsquet, però d'altres trigaran uns dies més. Per exemple, l'Oficina Municipal de Turisme a Ribarroges encara està en procés de transformació per passar a ser un equipament que oferirà més prestacions de les que oferia fins ara. Mentre no pugui obrir portes, el Servei d'Informació Turística l'ofereix un estand provisional situat just al costat. Els operaris estan intensificant la seva feina per acabar els treballs de reforma quan abans millor. La previsió de l'Ajuntament és que estiguin enllestides durant els propers dies per no afectar la temporada turística a la platja i per complir amb els terminis marcats inicialment. Les obres de reforma a la zona de Ribarroja s'han pogut fer gràcies al finançament del Fons Europeu Next Generation.
El cap de setmana vinent se celebrarà la segona edició de la travessia nedant a la platja de Vilanova, una prova històrica recuperada l'any passat i que aquest any canvia de data buscant assentar-se definitivament al calendari esportiu d'estiu de la comarca. De moment, les xifres d'inscrits, que avancen a bon ritme, donen la raó als organitzadors.
Doncs sí, torna la travessia de natació d'estiu de Vilanova i la Geltrú i ho farà convertida en una prova purament estival. L'any passat, la prova es va celebrar el tercer cap de setmana de setembre, unint 200 nedadors a la platja de Darró, recuperant l'emblemàtica prova organitzada pel Club Natació Vilanova, ara de la mà del Club Deportivo Transtriatlón. Ens ho explica Nico Sáenz, entrenador del club.
Sempre costa, costa a vegades, costa més recuperar una prova que fer una prova nova, perquè la gent aquesta prova ja abans ja sabia que era una data concreta i ara la tenim que tornar, que la gent la torni a ficar dintre del calendari, però estem nosaltres molt contents i també que l'Ajuntament ja ha confiat en nosaltres per poder tirar endavant aquesta prova, que creiem que Vilanova té que tindre una travessa com aquesta dintre del seu calendari de proves esportives.
La prova se celebrarà el 12 de juliol i comptarà amb dues distàncies. Una prova competitiva de 1.500 metres amb sortida des de la platja de Ribarroges i arribada a la de Darró, i una de popular, més assequible, de 500 metres amb sortida i arribada a la mateixa platja de Darró. En tot moment es comptarà amb piragüistes del Club Inuit per acompanyar els participants, embarcacions de salvament del Club Nàutic Vilanova i el recorregut marcat per boies. una prova molt social i oberta a tothom.
Per nosaltres la finalitat de la prova és que la gent vingui a nedar a les platges de Vilanova i que puguin conèixer de primera mà el que és nedar aigües obertes. Llavors és popular i allà a ser popular no fem classificacions i la finalitat és que tothom pugui nedar al mar.
Les inscripcions anticipades es poden fer a través del web de Transtriatlon fins al dia 10 de juliol i es podran fer també presencialment el mateix dia de la prova a la zona que l'organització tindrà a la platja de Darró.
I ara anem fins les costes del Maresme. Arenys de Mar està a les portes de la Festa Major de Sant Zenon i la platja és l'escenari d'una de les activitats juvenils més esperades, els concerts de barraques, Oriol.
Exacte, Marina. És l'any que aquestes barraques compleixen 25 anys i es faran activitats especials de commemoració que s'aniran anunciant en els propers dies. Una d'aquestes activitats de celebració serà durant l'enramada de la plaça de l'Església. Roterça de la Comissió de Barraques ha explicat que aquest any l'enramada acabarà amb un vespreig amb música de DJs. Les barraques comencen ja oficialment el dia 8 a la placeta amb Miquel del Roig i el grup de versions anomenat Els Amics de Manel. El divendres, dia 10 de juliol, i actuarà Doctor Prats ja a la platja, a més de Pelucas i el punxadiscos Pujol. Dissabte hi ha Saxeni com a cap de cartell, Brou i Lia Jensen per completar la festa, un patró que es repeteix per arribar a diverses generacions d'aranyencs que puguin trobar el seu propi ambient. Escoltem Roterça.
Després hi haurà un altre grup de versions i finalment un DJ i després el dissabte dia 11 el mateix. Un grup de versions i un DJ. Sempre intentem que sigui per totes les edats, una mica també per això posem un grup de versions, que al final solen ser versions que passen per diverses generacions, també un DJ per les hores de més entrada de la nit, que a la gent jove ja sabeu que ens agrada més la nit, i algun grup que sempre n'hi ha de guais. Aquest any la veritat que tenim molt bon cartell i creiem que poden ser molt xules.
Aquest any les barraques de Sant Zenon no coincideixen amb el Canet Rock, un fet que pot portar més gent a la festa d'Arenys, però que de fet mai ha comportat una baixa afluència de gent a barraques quan els dos esdeveniments musicals juvenils han coincidit.
No coincideixen, exacte, perquè com que Canet Rock sempre es fa el primer cap de setmana de juliol, nosaltres aquest any el cap de setmana més proper a Sant Zenon és el següent, és el 10 i 11, llavors no ens coincideix. Realment tampoc no ens sol afectar molt, he de dir. Intentem ja de vegades doncs tenir grups que potser no s'assemblin tant al cartell de Canet Rock quan ens coincideix, però generalment no ens sol afectar gaire. Sí que podríem pensar, ostres, doncs molta gent s'hi en va, sí que algun any es nota, però la majoria d'anys no tenim molta diferència.
Recordem que el cartell de barraques d'enguany utilitza una imatge del gegant Tallaferro fent de punxadiscos creat per Maria Gené.
La Ruta de la Croqueta de Mataró, celebrada aquest 2026, la seva tercera edició, amb més participació, noves categories i un format pensat per consolidar-se com una de les cites gastronòmiques de referència a la ciutat.
Sí, l'esdeveniment acaba el dia 5 de juliol i compta amb 22 establiments participants, entre restaurants, negocis de menjar per emportar, xarcuteries, pastisseries i cafeteries. Una de les grans novetats d'aquesta edició és la incorporació de la categoria de croqueta dolça, que obre la porta a noves propostes creatives i permet la participació de dies i cafeteries degustació. D'aquesta manera, la ruta amplia l'experiència més enllà de les croquetes tradicionals i innovadores i incorpora una mirada més sorprenent i llaminera. Els participants també poden recollir el carnet de tast que els anima a provar un mínim de 5 croquetes de 5 establiments diferents. Totes les persones que completin el recorregut entraran en el sorteig d'una nit d'hotel amb esmorzar per a dues persones a l'hotel Atenea Port. L'altra gran novetat va ser ahir dia 1 de juliol amb una jornada de degustació a l'espai Eàgora del Mercat de la plaça de Cuba de Mataró. Allà els establiments participants van cuinar i presentar les croquetes de les categories tradicional i innovadora elaborades in situ. Això va permetre que el jurat les pogués tastar acabades de fer i valorar-les en el seu punt òptim de cocció, textura i sabor. La jornada final de valoracions serà el dijous dia 9 al GastroGov. En aquest acte es donaran a conèixer els guanyadors de les tres categories, la millor croqueta tradicional, millor croqueta innovadora i millor croqueta dolça. També s'hi farà la degustació i valoració específica de les croquetes dolces per part del jurat, així com el sorteig del carnet de la ruta entre totes les persones que l'hagin completat.
A acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant el que ens feien referència a les Terres de l'Ebre. La temperatura mitjana del mar a la costa de Barcelona ciutat ha batut tots els rècords en un mes de juny. Segons dades de Ports de l'Estat consultades per l'Agència Catalana de Notícies, la boia que hi ha uns metres mar endins va registrar una mitjana de 23,7 graus, un valor superior a l'anterior rècord, 23,03 graus que datava de l'any passat. El termòmetre va arribar-se a enfilar fins als 28,2 graus diumenge passat, una xifra tampoc mai vista en un juny des de que va començar el registre el 2004. Les dades de l'autoritat portuària espanyola també posen de manifest que Tarragona, el Delta de l'Ebre i Begur, la resta de punts de mesura de Catalunya, han viscut el tercer juny amb l'aigua més càlida des de l'inici de la sèrie històrica. Pel que fa a la costa de Tarragona, la boia de Ports de l'Estat marca una mitjana de 24,34 graus, la tercera marca més alta des de que hi ha dades, 2013, i només unes dècimes per darrere de l'any passat i el 2022. De fet, és la primera vegada que se superen els 24 graus de mitjana al juny en aquest punt durant dos anys seguits. La màxima mensual de diumenge passat és de 28,4 graus, un registre només superat en 4 dècimes per l'any passat. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació molt diferenciada en funció del tram de costa en el qual estiguem. Mentre que la brava continuarà bufant el vent de nord, com ho ha estat fent les últimes hores i dies, de fet, a la costa barcelonina i tarragonina, els vents aniran girant en funció de l'hora i també l'estat de la mar serà diferent. De moment, el que queda d'aquest dijous, el vent que s'imposarà a la costa daurada i la barcelonina serà de sud o de xaloc. Una mica de mala mar tindrem, sobretot, a la costa tarragonina. Queda força corrent de mar de fons, atenció, en zones de roca, sempre amb sol igualment. I en canvi, a la costa brava, aquí tindrem més aviat maró, forta maró ja mar en fora, i és que el vent de tramuntana no deixarà de bufar. De fet, aquest matí, en alguns indrets de la costa brava, el vent arribava als 75-80 km per hora. En vista aquesta nit i el divendres, continuarà a bufar la tramuntana, en algun moment bastant intensa, sobretot al Cap de Creus. Això farà que hi hagi tràngol i maró al litoral. A la costa barcelonina i tarragonina, del vent de ponent o mestral al matí, passarem a una tarda novament de xaloc. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Sílvia de l'Amo. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs tenim un matí i un dia molt complicat a Tarragona arran de l'accident que s'ha produït a la Pobla de Montornès, que ha començat a les 6 de i escaig del matí i que en aquests moments està en procés de netejar la via. Només hi ha un carril tallat, però encara hi ha 9 quilòmetres de congestió. Evidentment, ja s'han carregat també vies al voltant, com és el cas de la N340, i aquí, per exemple, tenim retencions entre Carreixir i el Vendrell en sentit Tarragona, just a la sortida 220 de l'autopista P7. Per tant, continua complex, es treballa a contrarrellotge per restablir la circulació, però la situació és complexa. A banda de tot això, també tenim molts problemes de mobilitat a la P7 per altres accidents, molta mobilitat també cap a Rondes i Barcelona. Penseu que avui es presenta el tour al centre de la ciutat i per tant us hem de plaçar que us mantingueu informats i no baixeu la guàrdia en cap moment. Molt bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Esports de Mar.
I volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre la 28a edició de l'Open Futbol Platja de l'Ampolla. I per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla amb un dels organitzadors del torneig, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Sau Cabrera, organitzador de l'Open Futbol Platja de l'Ampolla, ja que este cap de setmana arriba la 28a edició a la platja de les Avellanes. Sau, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bones.
Sau, com deia, 28 edicions ja. Això vol dir que parlem d'un torneig que està totalment consolidat. Què representa avui l'Open de Futbol Platja de l'Ampolla?
fos l'Open de Futbol Platja, però que representa molt bé l'Ampolla, ja que jo, per exemple, des de xocotet, recordo des de ben petit, anar-lo a veure i esperar que el primer fin de setmana de juliol fos el Futbol Platja per anar-lo a veure. No volem deixar-lo perdre i volem que siguis que fent.
I com ha evolucionat el torneig? Perquè entenc que, claro, són moltes edicions, 28 anys. Bueno, suposo que tu al principi no estaves dins de l'organització, però més o menys suposo que han digut anar canviant coses.
Sí, han canviat molt tot el tema de regles, també, perquè en les noves modernitats pues, han canviat moltes regles i llavors pues, ara trobem que estan anant una miqueta a menys, perquè hi ha, potser hi ha menys equips, hem passat punt de 16, estan toca de 10, però tot just hem coincidit que estan, hi ha molts de torneig a molts de pobles diferents, i pues, la gent ho ha de decidir on vol anar.
Mm-hmm. Clar, vull dir, al final l'estiu, cada cap de setmana ja se sap que hi ha alguna cosa. Isau, explica'm-nos, què té d'especial jugar a, bueno, a futbol a la sorra, no? I en concret a la platja de les Avellanes?
Bueno, pues, és més difícil, no, perquè no jugues a cap superfície plana. Igual fas un control cap avant i la pilota se'n va cap atràs, perquè hi ha molts de vots. Després, pues, també és més divertit perquè hi ha diversos equips del poble, pues, jugues amb gent del poble, també. I no ho sé, per a mi és una experiència molt bonica.
Si et sembla, entrem ja de ple en esta edició. Que mos espere, perquè és tot el cap de setmana, no? Dies dissabte 4 i diumenge 5 de juliol. Si parlem del format, són dos grups de 5 equips. En total, que has dit que hi ha 10 equips enguany.
Sí, són dos grups de 5 i llavors se disputaran 4 partits. Cada equip disputarà 4 partits i llavors després ja passaran els tres millors i bueno, i així decidirem també una miqueta per a que haguem més partits a la fase de grup, perquè l'any passat com molt jugaves tres i si perdies ja estàs eliminat. En aquesta forma pues, tens un partit més.
De la fase de grups quants n'hi passaran, dius?
De la fase de grup passaran els tres primers.
Vale. I de fet també vau fer el sorteig dels grups, ho va fer en directe a Instagram per, suposo, generar també confiança.
Sí, perquè hi ha molts d'equips, bueno, estan, no ho tenim, però hi ha molts anys que hem tingut el Camp Gelstín, que era gent de Cambrils, hem tingut l'Alt Empordà, hem tingut equips de Portugal, i la gent no podia baixar dies abans del torneig perquè treballa. Llavors, pues, per generar confiança, ho fem en directe a l'Instagram.
I enguany, quin nivell d'equips espereu tindre?
Aquest any el nivell dels equips és una miqueta més baixet, però també sabem que els equips que estan potser són els equips que no han estat guanyant tots els anys passats, però sabem que són equips que hi han jugat, ja saben, vull dir que igual no seran gent tan tècnica, però si han partit més durs.
I els equips, dius que hi ha anys que en teniu de fora, però enguany són equips més locals, igual de pobles del costat, d'aquí de l'Ampolla, o de lluny també hi ha més gent?
Equips també de fora, com tots els anys, però n'hi ha hagut anys que hi havia més. Vulgues o no, aquest any són 6 equips menys. Llavors, doncs, aquests 6 equips, jo recordo que, per exemple, l'any passat vam tindre els de Portugal, l'Alt Empordà, vam tindre uns altres de Tarragona, i vam tindre 4 equips més de fora. Llavors, doncs, sí que hi ha diversos equips que representen restaurants del poble, però també hi ha que igual representen restaurants del poble, però gent de fora.
Molt bé, i a part de tot això, jo suposo que els premis són un reclam important, no? Perquè al final doneu a l'equip guanyador 2.500 euros, 1.000 al segon i 500 al tercer.
Sí, jo trobo que és un torneig molt ben pagat, ja que vulguis o no, són 180 euros d'inscripció i crec que emportar-te 2.500 euros com a guanyador és bastant.
Sí, sí, vull dir, és un reclam per a que la gent s'hi animo, no?, a la competició. I més enllà de l'ambient competitiu, que evidentment n'hi ha i n'hi haurà, a peu de platja la gent passa a veure el torneig. Com se viu este ambient?
Home, doncs, quan vulguis no, tota la gent que hi ha a la platja, doncs normalment sol ser gent de l'Ampolla. I estan al costat mateix, també poden veure el futbol i les grades que hi ha, o ells mateixos al seu puesto.
Uh-huh.
I que... després sempre se senten, quan més vegades han xalat, és quan juguen, per exemple, quan vam jugar nosaltres, doncs els joves del poble, que vam guanyar a uns dels que en teoria havien de ser guanyadors, els vam eliminar quarts. Vull dir, quan juga la gent del poble, doncs és quan més xalen i més gent ve del poble.
Clar, animar al final a les cares que coneixen. I Sau, comenceu el dissabte a les 9 del matí en la fase de grups. Esteu tot el dia, no?, hasta la nit fent esta fase de grups. I després continueu el diumenge en quarts, semifinals, la final, i entremig de tot això també hi haurà un partit de nens.
Sí, a partir del dissabte, a les 9 del matí, quan arrenquéssim, tots els nens que vulguin jugar al partit del diumenge hauran de pujar dalt on tenim la barra de la beguda per vendre la gent. Hauran de pujar allí, ens diran el nom i m'exigiu un número de telèfon, així en cas que no es presenten poguessin picar els pares.
Uh-huh. Així també tindreu una barra per a prendre alguna cosa mentre s'està disputant el joc.
Sí, hi ha molts anys que no hi ha hagut barra i la gent estava baix al xiringuito de la platja i nosaltres l'any passat ja vam fer barra, però vam fer un petit problema, que dalt no teníem sombra. Llavors, aquest any dalt tindrem un apartat en sombra, en una mica de cadires i taules, i tindrem la barra perquè la gent pugui estar allà a la sentada.
Mm-hmm. Molt bé, i suposo que organitzar un torneig així no és gens fàcil, no? Al final depens de molts factors. Hi ha molta feina detrás, no, Sau?
Sí, hi ha molta feina. El bo que tenim és que som cinc, que som els cinc del mateix grup d'amics, i llavors pues, mos anem repartint la feina i a poc a poc pues, anem fent. Sí que potser mos hem encantat una mica, que hem dit que comença abans, però bueno, trobo que dins del que hem fet ho he fet prou bé.
I vosaltres com a organitzadors podeu jugar o esteu tot el dia tan enfeinats que no podeu jugar?
No, nosaltres sí que juguem perquè només som 5 que organitzem després, i dels 5 juguem 4. Llavors el que no juga i per exemple hi ha alguns amics que no juguen, que tinguéssim confiança, el temps que estéssim jugant tenim suficient confiança com baixar-los ells a la barra.
Uh-huh. I tema àrbits
vam tenir una mica de problemes l'any passat, i jo, ja que no, com pensem nosaltres, pensàvem que això pues, era com uns partits federats. I vulguis o no, pues, la gent d'aquí baix, que ja ho sabem com és, pues, tema respecte cara a l'àrbit, tema de baralles i això, pues, se'n va anar una mica de cara als àrbits. I a mi tant torneig, del diumenge, no sé, mos van marxar els tres àrbits. Però bueno, vam poder arreglar-ho i ara, esta setmana, ja ho tenim tot i jugarem en àrbits locals de les Terres de l'Ebre, i així és que nosaltres, que a l'estar una mica acostumbrats a com parlem nosaltres i com ens relacionem entre nosaltres, podrà sortir millor.
Mm-hmm. Que no els hi vingui de nou el caràcter que hi ha aquí, no?
Sí.
Molt bé, i Sau, també he vist per xarxes que heu volgut destacar especialment el paper dels patrocinadors.
Sí, els patrocinadors, vulguis o no, és molt important, ja que per a nosaltres ens ajuden, tema econòmicament per a pujar-ho, intentar pujar a nivell de torneig, poder arribar a més bandes, els patrocinis paguen 50 euros i llavors després nosaltres els presentem a l'Instagram, podem penjar pancartes al camp de futbol, banderes, i llavors tenim l'speaker i llavors ell mateix va anunciant i igual en un mateix dia, igual d'un 15 vegades, el nom del patrocinador.
Molt bé. Llavors, bueno, teniu este suport d'empreses del poble i del territori que bueno, us ajuden a dur a terme l'Open de Futbol Platja de l'Ampolla. Sau, crec que ja ho tenim tot repassat, no?
Sí.
Perfecte, doncs només me queda dir-te que moltíssimes gràcies per atendre la trucada i que vaigo molt bé este cap de setmana.
Vale. Perfecte, gràcies.
Doncs Marina, jo ja tinc pla per este cap de setmana i no me'l puc perdre. La final l'aniré a veure el diumenge a la platja de les Avellanes. Què m'hi vols acompanyar?
No sé si t'hi vull acompanyar o no, però espero que ens expliquis com ha anat aquesta final i com ha anat aquest torneig. Moltes gràcies, Cel. I ara acabarem aquesta primera hora de Randamar parlant d'aquests episodis de calor sostinguda que estem vivint i que fan que el nostre litoral estigui al límit, Carla.
Hem superat ja el mes de juny, ja som de fet a dia 2 de juliol i no sé si podríem dir que ha estat un any de rècord, especialment pel que fa a temperatures. Però bé, per respondre'ns a aquesta pregunta hem trucat en Josep Miró, meteoròleg i gran col·laborador d'aquesta casa, que és Canal Blau Ràdio. Josep, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé i a punt doncs, d'estar una vegada més amb vosaltres, que sempre és un plaer.
El mateix, Josep, molt contents que ens acompanyis de nou. Bé, ara ho dèiem, hem passat un juny molt calorós, com a mínim pel que fa a la percepció de la majoria dels mortals, no? Podem dir que ens hem trobat amb un juny de rècord?
Sí, de fet, si mirem els valors mitjans de mes, és excepcional totalment. Sí, fins i tot podríem dir que gairebé estem amb una o dues dècimes de diferència per sota el que s'havia considerat el mes de juny més càlid de la història, que era el juny del 2003. Per tant, ens hem d'anar 23 anys enrere per recordar un juny en aquestes condicions. Pràcticament hi ha una dècima de diferència entre el valor mitjà, però realment, salvant la distància d'aquests 23 anys, la sensació és que ha fet molta calor, especialment a partir del dia 10-12 de juny. Sí que les dades varien una mica en funció de l'observatori. I agafem el de l'observatori nou, que no existia fa uns anys, del Servei Meteorològic de Catalunya, que està situat al circuit de ciclisme, aquest és el més contundent de tots, en què des del dia 13 de juny tots els dies s'han superat els 30 graus de màxima, a excepció del dia 18 de juny, que ens van quedar en 28,5. Per tant, la resta d'aquests dies des del dia 13 totes s'han superat els 30 i fins i tot s'han arribat als 34 de màxima. 34 de màxima al mes de juny en un observatori. Sí que de les afores de la ciutat i, per tant, doncs pot ser que s'escalfi una miqueta més, que no arran de mar, més que situa cap a l'interior, doncs pot explicar que les temperatures siguin una miqueta més altes. Si busquem algun altre observatori, com per exemple el nostre, el de Neàpolis, aquí sí que observem que el primer dia que es van superar els 30 graus va ser el dia 19, i a partir del dia 19 ja s'han superat tots els dies els 30 graus. Per tant, estem tenint 11 dies seguits i el màxim que s'ha arribat són a 32 graus i mig. I si ja analitzem un tercer observatori que està situat al carrer Casernes, aquest també és igualment de contundent. Ja s'havien superat els 30 graus, tant el dia 13 com el dia 17. El dia 18 és l'únic que no es van superar aquests 30 graus, i del 19 cap aquí els hem superat tots, i fins i tot s'ha arribat aquí a un màxim de 33 graus i 3 dècimes el dia 28, que de moment és el dia més calorós del que portem d'any, que coincideix també amb aquests 34 llargs que teníem en el circuit de ciclisme. Per tant, temperatures excepcionalment altes en aquest mes de juny. Qui ens fa pensar això? Doncs que si no hi ha canvis sobtats, que de moment no els veiem, aquest estiu pot recordar i superar el del 2020, del 2003, que va ser el primer any en què es va parlar d'una calor excepcional i desmadrada. Sí que des de 2003 cap aquí n'han vingut moltíssims de més calorosos del 2003, sobretot els del 21, 22, 24, doncs ho han superat. Clar, estem en un context d'escalfament global i, per tant, com més recent en els darrers anys, és més fàcil que se superin els valors del 2003, que es van començar a marcar com a realment excepcionals, com dèiem, el juny del 2003, en un estiu que va ser realment excepcional i que ara, doncs, veiem que potser no serà tan excepcional, perquè els que portem ara poden ser iguals o pitjors que aquell.
Per tant, temperatures molt contundents, no?, superant els 30 graus.
Les mínimes encara ens han respectat una miqueta. Hem tingut tan sols una nit tropical, que va ser la del 29 de juny, amb més de 25 graus de temperatura, que és l'única que s'han superat els 25 de mínima. Sí que a partir d'ara ja contem que el mes de juliol ja serà més regular, que puguem superar amb més freqüència els 25 de mínima. Però de moment, tot i que el juny ha estat molt calorós, sobretot al centre del dia, les nits encara han estat amb uns valors, tret de les 3 o 4 últimes, que s'han acostat a l'any que és 24-25, la resta encara s'ha pogut dormir bastant bé. A partir d'ara, doncs, ja veurem, no? Fins aquí, doncs, el que seria l'evolució d'aquest mes de juny. Fins ara, i ara hauríem de parlar una mica a veure què ens espera, no?
Exacte. I com es presenta aquest estiu, Josep?
Bé, es presenta molt calorós. La inèrcia, a més, hi ha un fet important, i és aquesta inèrcia que hem agafat massa aviat de temperatures altes, perquè fa un parell de dies els homes del temps comptaven que dimecres i dijous hi hauria una baixada de temperatures i ara pràcticament ni la veiem. Sí que l'hem vist aquesta nit, que ha baixat una mica la temperatura nocturna. La demà tornarà a baixar una miqueta més la mínima, igual que divendres, però a partir d'aquí ja sembla que tornarà a pujar i, per tant, aquest respir només serà una mica de les mínimes en aquestes dues properes nits, però és que les màximes avui no creiem que baixin i demà poden baixar unes dècimes, però no gaire més, per tant. I això és fruit que sí que entra un aire una miqueta més fresquet, de component nord, però la inèrcia del calor acumulat d'aquests 10-15 dies ens fa pensar que ni aquesta entrada d'un aire una miqueta més sec i més fresquet ni es notarà gaire. Es pot notar unes dècimes i poca cosa més. Per tant, ja ens podem posar en dinàmica d'estiu-estiu. Si mirem els mapes previstos a 15 dies vista, no ens donen cap situació de depressió, no ens donen cap línia frontal, ni fins i tot, doncs, formació de núvols baixos costaners, perquè com que la temperatura, doncs, del mar també ha pujat molt, aquelles núvols baixos costaners, per diferència de temperatura entre terra i el mar, ja pràcticament no se'ns produiran, perquè la temperatura de l'aigua del mar està 3 graus per sobre el que li tocaria a finals de juny, i això ja ens indica que si el mar està calent, no fa aquella feina que habitualment feia el mar de refrescar una mica de nit. Per tant, doncs la dinàmica és aquesta. I també amb aquests 15 dies propers estem veient una situació típica d'estiu, de pantà baromètric, que vol dir que hi ha molt poca variació de pressió i, per tant, els vents seran molt febles. Els únics vents que tindrem seran els terrals de nit i les marinades diurnes pel contrast de temperatura entre terra i mar, i poca cosa més, i per tant aquests 15 dies ens està donant aquesta primera setmana de fins al dimecres vinent amb valors màxims que es poden situar entre els 32-33 graus com a molt, mínimes de 22-23, però és que la setmana següent, a partir del 8 de juliol, fins i tot amb els mapes a llarg termini, les temperatures podrien pujar per sobre dels 33 o costar-se els 34 graus de màxima i arribar un altre cop a nits tropicals la segona setmana de juliol. Per tant, les perspectives, clar, les previsions estacionals que es fan mensuals tampoc li donem gaire fiabilitat, però aquestes que ens donen els primers 15 dies, sí, i per tant aquests primers 15 dies la que ens ve és considerable. Jo ja no sé si parlar d'una de calor o que ens acostumem que aquestes temperatures són les que tindrem aquestes properes dues setmanes, perquè
no hi ha un pic destacable de 36-37, no, això no, però que podem arribar als 33-34 aquests propers 15 dies, sobretot la segona setmana de juliol, gairebé podem assegurar-ho.
Per tant, haurem d'aprendre a conviure-hi, no?, amb aquestes temperatures més altes que pel que dius, superaran ja per norma els 30 graus.
Els 30 graus que normalment dèiem, perquè és que ja ho hem de dir en passat, que era difícil de que passessin dels 30 graus en els dies d'estiu i que potser només arribàvem a 15 o 20 dies en tot l'estiu, o temperatures per sobre dels 30, doncs ja ens hi podem anar acostumant que aquest any potser passarem dels 30 graus 35, 40 o 45 dies. I que no veiem algun dia els 35. Això sí que és més excepcional.
I aquí sumat amb la humitat, no?, que això agreuja encara més la sensació aquesta d'aixafogor que diem aquí al Garraf.
Sí, però en aquesta situació que estem veient ara, com que no hi ha una entrada de vents molt marítims, a part de les típiques marinades que són locals, no es veu unes temperatures, unes humitats excessivament altes, i de moment estem parlant més de calor intensa que no pas d'aixafogor. Evidentment, quan estem a la costa i tenim un 60% d'humitat, doncs evidentment l'aixafogor es nota, però no es veuen humitats per sobre del 75 i 80% en gaires moments en aquests dies. Per tant, potser puntualment alguna nit o matinada, que quan tenim aquestes humitats més altes, si és de nit o matinada, quan la temperatura és més baixa, també la sensació no és tan acusada, però el que seria encara molt pitjor és que tinguessin temperatures de 33-34 graus amb humitats del 75-80%. Cada moment en aquests 15 dies, o almenys en aquests primers 10, no ho veiem. A finals de la setmana vinent sí que hi podríem arribar.
Doncs esperem que es mantingui així, no? Que ja és trist dir-ho, però ens podríem donar per satisfets, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, de tota manera parlem de temperatures molt altes que requereixen que seguim mantenint, no?, aquestes mesures de pal·liació dels efectes de la calor.
Hidratar-nos molt, buscar zones ventilades, ombres, i el que s'ha fet sempre, intentar combatre de la millor manera possible. Evitar fer esforços físics a l'aire lliure en plena insolació, i el que s'està recomanant, però dins d'onada de calor, doncs ara més val que ja ens comencem a posar com una norma habitual cada dia d'aquest estiu, que de moment, mal que estem veient, pot ser important. També hi ha una segona part, però això encara no la podem assegurar, i és que els anys en què hem tingut temperatures altes, en el moment que augmenti més la humitat i que comenci a entrar una miqueta d'aire fresquet típic del mes d'agost, potser llavors sí que tinguem una situació més de possibilitat de tempestes que per un cantó, o en general els problemes que generen, però també refrescarien una miqueta. Per tant, tot ens fa pensar que si es manté aquesta calor acumulada, latent i continuada, a l'agost les típiques tempestes d'estiu poden ser una característica més d'aquest estiu, d'aquest agost de 2020.
Sí, de fet ara es complirà un any, no?, de les darreres grans tempestes del 12 de juliol, precisament de l'any passat, que van provocar totes les destrosses que recordem a la comarca i que encara es poden veure en zones com el passeig marítim de Cubelles, per exemple. I tot plegat, ho apuntava Josep, també a causa de l'escalfament global del que fa tants anys que parlem i que ja els darrers anys ens està provocant, no?, que es normalitzin aquestes temperatures per damunt dels 30 graus.
Sí, perquè és una qüestió d'inèrcia. No és una qüestió de que tinguem un aire excepcionalment procedent del nord d'Àfrica molt calent. No, no, és que l'aire que tenim aquí ja se'ns ha escalfat. Se'ns ha escalfat el mar, se'ns ha escalfat l'aire, i per tant ja hem de tenir en compte que les temperatures que tenim ara normals són potser a 2 graus més dels que teníem fa 15 anys, jo vi.
I una curiositat, que apuntaves que l'altre estiu que recordaven temperatures tan altes era el de 2003... Què ho va provocar aleshores?
Vam tenir una entrada més continuada d'aire subtropical càlid procedent del sud, també amb humitats baixes, però amb temperatures altes que no els havíem vist als estius anteriors. Ara sí que ja els hem vist amb estius interiors, i també hi fa molt aquesta inèrcia que dèiem. I quan l'aire calent s'estableix en una zona, costa molt de canviar-lo, perquè com que tenim l'acumulació de contaminants a les capes altes de l'atmosfera, això fa efecte hivernacle i no deixa marxar el calor acumulat a les capes baixes de l'atmosfera. I per tant, doncs això és un efecte espiral que fa que cada vegada s'acumuli més, i per tant
que sigui difícil invertir aquesta tendència.
Molts factors, per tant, no? A tenir en compte per entendre què ens ha fet arribar on estem.
Sí, exacte, no hi ha gaire més i no veiem, no us agrada ser alarmistes, però és que no hi veiem, la inèrcia és molt perillosa i aquesta inèrcia que estem agafant i aquest any enquesta que hem començat molt aviat, doncs fa que calor cridi més calor. I si no és una situació de tempestes que ho mitigui notablement quan entri aire fred, serà complicat que això canvi.
Uh-huh. Per tant, el que ens queda és, bàsicament, adaptar-nos a aquesta nova situació, no? Seguir tots aquests consells que ens donaves, mantenir-se hidratat, no fer activitats en les hores més caloroses, sobretot a les hores centrals del dia, que és quan el sol pica més. Bueno, sentit comú, al cap i a la fi. Però bé, Josep, no sé si t'ha quedat algun apunt per fer.
No, crec que en principi ens ha tocat tot. Ens queda la segona part que no podem concretar, de com serà el mes d'agost, en funció de que si es donen les circumstàncies favorables a que tinguem tempestes, les temperatures baixaran, però si no es dona aquesta circumstància, continuem aquest coixí d'aire calent a tots els nivells, no hi haurà contrast tèrmic i no tindríem aquestes tempestes i per tant es mantindria més la situació. Això en tot cas ho podrem avaluar a finals de juliol, a veure com es presenta, com s'ha presentat el juliol i com es presenta l'agost, i si hi ha indicis, com ara veiem que en aquests 15 dies no hi ha indicis de canvi de temps, més o menys al final de juliol podríem plantejar-nos i avaluar una mica com podria ser el mes d'agost.
Molt bé, doncs Josep, nosaltres ho deixarem aquí. Com sempre, un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més.
Gràcies a vosaltres, fins aviat.
Fins aviat.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, a 4 o 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Ho deixem aquí, no. Ho deixem aquí la primera hora. Fem una petita pausa de res, 5 minutets, que ja no sé ni quina hora és. I tornarem aquí en 5 minuts. No marxeu. T'ho juro, he perdut la por a fer-me mal. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Memories follow me left and right. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now?
take up every corner of my mind.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. El 7 d'agost vine al Fòrum Romà d'Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per...